Els migdies de COPE Menorca començar amb un nou programa, l'Almirall de l'Església. Està inventós vostès en Marc Florit, na Neus Pons, na Sònia Febrer, Antoni Follada i Nes Control, Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb la finalitat de contemplar el que viu la nostra Església menorquina.
Acabats els dies de festa amb la figura de Maria, continuem el temps d'Advent amb la mirada plena d'alegria, perquè el Senyor ja és més a prop.
Aquest és el sentiment que ens brinda la litúrgia d'aquest tercer diumenge d'Advent. Estiguem alegres, Jesús ve, una alegria que brolla de la convicció que anem fent camí cap a ell.
Comencem, idò, l'Evangeli d'aquest diumenge, que és segons Sant Lluc.
En aquell temps, la gent demanava a Joan: així, què hem de fer? Ell els responia: qui tingui dos vestits, que en doni al qui no en té, i qui tingui menjar, que el compartesqui també amb els altres. Entre els qui anaven a fer-se batiar, hi havia també uns cobradors d'impots que li deien: i nosaltres, mestre, què hem de fer? Ell els contestà: no demaneu més d'allò que està establert. Igualment, uns guardes li demanaven: què hem de fer també nosaltres? Ell els deia: no forceu a ningú amenaçant de maltractar-lo o de denunciar-lo. Acontenteu-vos de la vostra soldada. La gent que vivia en l'expectació sospitava si Joan no seria per ventura el Messies. Ell respongué dient a tothom: jo us batí només amb aigua, però ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no som digne ni deslligar-li el calçat. Ell us batiarà en l'Esperit Sant i en foc. Ja té la pala a les mans per ventar la seva era. El blat l'entrarà en el seu graner, però la pa la cremarà en un foc que no s'apaga. Amb aquestes i moltes altres exhortacions, Joan anunciava al poble la seva bona nova.
En aquest tercer diumenge d'Advent, Lluc segueix parlant-nos de Joan Baptista, senyal que la seva predicació fou molt important en l'anunci de la bona nova i tingué un gran impacte entre els seus seguidors i tots els qui l'escoltaven. Joan Baptista no exigeix un canvi dràstic de vida. Els mostra simplement que la conversió s'ha de manifestar en la recerca de la justícia i la solidaritat per saber compartir amb els més pobres i desvolguts. I els qui tenen un cert poder polític i econòmic simplement els diu que exercessin el seu càrrec amb honradesa, sense abusos. L'expectació que provocà el Baptista va fer pensar a molts que eren davant del Messies, però Joan frissa a desfer aquest malentès. Ell només l'anuncia, i quan el fill de Déu comenci el seu ministeri, Joan anirà desapareixent perquè el verdader protagonista és Jesucrist. Joan Baptista ens dirigeix aquestes exhortacions per conduir-nos a una autèntica trobada personal amb Jesús.
I ara canviem de tema. Anem a informar les activitats que s'han duit a terme aquests dies passats aquí a Menorca.
En primer lloc, en Diego Dubón ens aporta els detalls de la dedicació del temple parroquial de Sant Rafel.
El passat 27 de novembre, el bisbe Francesc va presidir la celebració de la dedicació del temple parroquial de Sant Rafel de Ciutadella i la consagració del nou altar després de les profundes obres de remodelació i reforma. Aquesta església és una nova casa per a la comunitat de Sant Rafel que aquests dies compleix 50 anys de vida. El nostre bisbe va agrair a totes les persones que han contribuït a aquesta reforma i va donar l'enhorabona a la comunitat i al seu pastor, mossèn Joan Camps. A més, va reflexionar amb els fidels que, digué, més important que les pedres que formen l'edifici material és la comunitat cristiana que en ell viu i celebra la seva fe i que està cridada a ser el verdader temple de Déu. Des de molt antic, l'Església dedica amb una cerimònia solemne els temples que destina de manera exclusiva a la pregària i al culte a Déu.
A continuació, na Sònia Fabré ens informa de la celebració de la Puríssima.
Enmig del temps d'Advent, aquest dimecres hem celebrat la solemnitat de la Immaculada Concepció, una jornada molt especial per a preparar-nos amb Maria per a la vinguda del Senyor. En l'Eucaristia solemne celebrada a la catedral, el bisbe Francesc va destacar que Maria és evangelitzadora i model per a la nostra Església per anunciar a Jesucrist.
Mirant a Maria, aprenem que evangelitzam sobretot des del que som. Si la nostra Església vol ser evangelitzadora, ho haurà de fer en tot el seu ésser. L'Església evangelitza sobretot quan és un signe de Jesucrist, quan és signe cada vegada més clar de Jesucrist, que reflecteix el rostre de Crist als homes.
En aquest sentit, el bisbe va recordar la importància que els cristians abandonem les nostres pors i inseguretats.
No ens hem d'avergonyir de l'Evangeli, sinó hem de proclamar-lo en tot moment, en totes les nostres forces, convençuts de que oferim el que és una bona notícia per a tots els homes. Diu el Papa que hem d'anunciar l'Evangeli a tots, a tot arreu, en totes ocasions, sense retards, sense fàstic i sense por.
L'Eucaristia va comptar amb l'acompanyament musical de la Capella de Vídica, de l'organista Tomé Olives i del cantaire Joan d'Altavull. Acabant la celebració, el bisbe Francesc, en nom del Sant Pare, va impartir la benedicció papal amb el do de la indulgència plenària per a tots els fidels que hi hagin participat, confessant-se sacramentalment i rebent la Sagrada Comunió. Finalment, els preveres, diaques i el bisbe es van dirigir a la Capella de la Immaculada per a cantar, juntament amb els fidels, la Salve Regina.
I per acabar, escoltam la veu de Navero Moll en tots els detalls de la visita ad limina que realitzarà el bisbe Francesc.
El bisbe de Menorca, Francesc Conesa, realitzarà la visita ad limina del 10 al 15 de gener de 2022 amb els bisbes de la província eclesiàstica de València, de la qual formam part. Amb motiu d'aquesta visita al Papa Francesc, Monsenyor Francesc ha dirigit una carta a tots els fidels comunicant els detalls. La visita ad limina té dues finalitats principals: trobar-se amb el Sant Pare i visitar els sepulcres dels apòstols Pere i Pau, columnes de l'Església. La meva voluntat és fer partícip al Papa Francesc dels nostres desitjos de créixer com a Església que surt a les places i camins a anunciar l'Evangeli, destaca el nostre bisbe. Aquesta visita al Papa es completarà amb l'encontre amb diversos organismes de la seu apostòlica que estan al nostre servei. Els bisbes visitarem les principals congregacions per tractar assumptes relacionats amb els sacerdots, les missions, el culte diví, la catequesi, la família, els religiosos, el laicat, la secretaria del sínode, entre d'altres, expressat el bisbe Francesc, i ha conclòs demanant als fidels la seva pregària perquè aquesta visita doni molt fruit per l'Església de Menorca.
Del disc Veus per una nova evangelització, escoltam a Carla Costa, que ens canta Tota la vida és esperança.
L'esperança en el teu cor serà la troballa d'un tresor. Encén l'esperança en el teu cor. Oh, mai dir que la nit canta. No ho he sentit mai que l'amor riu. Però dins del meu cor res no m'espanta. Sé que el meu futur és sempre
A continuació, escoltaran l'entrevista que han fet el prevere i professor José Luis Segovia Bernabé.
Buenos días, José Luis, y bienvenido.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, nosotros también encantados. Esta semana entrevistamos a José Luis Segovia Bernabé, vicario episcopal de Pastoral e Innovación Social de la Archidiócesis de Madrid y profesor de Teología Pastoral Social. El próximo viernes, 17 de diciembre, impartirá la segunda charla de Teología de este curso sobre el tema La Doctrina Social de la Iglesia y la Inmigración en el Seminario Diocesano de Menorca. Para empezar, si le parece, y para entrar en contexto, ¿no? ¿Qué es y cómo surge la doctrina social de la Iglesia?
Bueno, la doctrina social de la Iglesia propiamente tal surge a finales del siglo XIX con el Papa León XIII y la encíclica Rerum Novarum, preocupado por la cuestión obrera. Estábamos en un momento pues de industrialización, concentración en las grandes urbes, de núcleos de población que se encontraba en situación muy precaria, explotación del mundo obrero, no había normas laborales, y la Iglesia entonces pues fue sensible a ese clamor de ese sector tan importante de población que estaba en una situación de muchísima vulnerabilidad. Y ahí surgió con la Rerum Novarum lo que es en rigor el principio de la doctrina social de la Iglesia, aunque propiamente hay que decir que el origen, por supuesto, que es el Evangelio, toda la enseñanza de los santos padres, toda la enseñanza del magisterio de la Iglesia, que es propiamente también enseñanza social de la Iglesia. Pero en sentido más estricto, podemos decir que el inicio se produce a finales del siglo XIX y luego se consagra a lo largo de todo el siglo XX con el magisterio de los papas sucesivos. Y no deja de ser, pues como a mí me gusta mucho la definición que hacía San Juan Pablo II, pues que es el atento análisis y la reflexión cuidadosa que se hace sobre la complejidad de la vida social del ser humano en sus relaciones interpersonales, en el ámbito comunitario y en las relaciones internacionales, a la luz de la fe, de la tradición y de la palabra de Dios. Eso es la doctrina social de la Iglesia, buscando pues luego la aplicación en la vida de los creyentes práctica, el compromiso de los creyentes en la vida pública.
¿Y cuáles son los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, también referente a la inmigración, ¿no?, y las personas migrantes?
Pues mira, los principios generales son válidos absolutamente para todos y desde luego particularmente para la realidad de las migraciones. Y el primero y más elemental es el principio de la dignidad de la persona. Migrantes y no migrantes tenemos la mismísima dignidad. Para nosotros creyentes somos hijos e hijas de Dios y por tanto pues estamos, tenemos esa dimensión absolutamente sagrada, que en términos de ética laica simplemente sería: el ser humano es un fin en sí mismo, es un medio y por tanto no puede ser instrumentalizado y por tanto tiene que ser protegido a toda costa. Y de la mano de ese presupuesto, pues evidentemente el resto de los principios de la doctrina social: el destino universal de los bienes de la tierra, que la tierra es de Dios y por tanto todos los seres humanos tienen derecho a vivir con dignidad y a buscar un sitio donde poder vivir con dignidad. Y de la mano de ese, pues el principio del bien común, que es mucho más que la suma de los bienes particulares y que pasa especialmente por el bien y la perfección de todas las personas y especialmente de los más vulnerables. El principio de solidaridad, que hace que las personas no seamos islas, sino abiertos a las relaciones y a la interacción con los otros. El principio de subsidiariedad o el principio de participación, es el último que se ha incorporado al acervo de la enseñanza social de la Iglesia, pues pues que supone que todas las personas cuando están en una comunidad tienen derecho a la participación en la toma de decisiones colectivas. No hay personas de primera y de segunda, no hay personas, la categoría persona es una categoría abarcante de todo, ¿no? Todos tenemos derecho a participar en la toma de decisiones en la comunidad en la que estamos de manera estable, integrados. Esos son los principios que tienen aplicación plena al ámbito de las migraciones y a cualquier otro en realidad.
¿Y cuál tiene que ser la actitud de los cristianos con los migrantes y cómo podemos ayudarlos cuando llegan a Europa, cuando llegan a España? ¿Cómo podemos?
Pues la actitud la tenemos perfectamente definida en el Evangelio, ya que Jesús más claro no pudo ser. Se identificó con ellos, incluso se identifica con ellos en un momento tan crítico y tan determinante como es el relato de Mateo 25 del juicio final. Los cristianos tenemos ahí un estándar de exigencia altísimo. El migrante se convierte no solamente en sacramento de Cristo, que ya sería bastante para tratarlo con respeto, para reconocer todos sus derechos, sino que además se convierte en criterio de juicio sobre la vida presente y sobre la vida futura, sobre la vida eterna. Fui forastero y no me acogisteis. Hay evidentemente un mandato de hospitalidad y de acogida, que por otra parte es un mandato que está presente en la ética de muchísimos de mi pueblo. No hace mucho estaba yo por ahí por el desierto en África y es impresionante cómo la gente te acoge y cómo el otro que viene, al que no conocen, es tan sagrado, tiene tantísima importancia que son capaces de renunciar a la comida que tenían preparada para dejártela a ti. Pues evidentemente muchas veces esta gente hace una interpretación, aún sin conocerlo, del Evangelio muchísimo más intensa y muchísimo más profunda que la que hacemos nosotros. Por tanto, la actitud de los cristianos, pues la actitud de los cristianos pasa por una virtud, que es la virtud de la hospitalidad, que es una virtud que además forma parte de nuestro acervo, pues somos hijos de un arameo errante, de Abraham. Nosotros somos de una tradición precisamente migrante. En realidad, toda la humanidad, las migraciones y los desplazamientos son un elemento constitutivo en la historia de la humanidad. No es un elemento coyuntural ni actual, sino que es de siempre. Y la forma de tratarlos con dignidad se llama, entre otras cosas, hospitalidad, acogida, integración. Bueno, pues lo que nos está pidiendo no solo el Papa Francisco, sino sobre todo el Evangelio de Jesús y una ética humana elementalísima.
Así es. Y ya para ir acabando, José Luis, ¿cuál será, bueno, ya lo he ido comentando, ¿no?, pero cuál será el planteamiento de su charla en Menorca y qué temas, situaciones compartirá con los asistentes?
Pues mira, lo que si Dios quiere pienso compartir es, por una parte, justo qué es lo que nos muestra la enseñanza social de la Iglesia, que básicamente son tres cosas que están perfectamente articuladas en su magisterio, que es, por una parte, destacar el derecho de toda persona a no tener que desplazarse, que a veces se olvida. Es decir, los pueblos de la tierra, las naciones, los estados, la comunidad internacional tiene el deber moral de procurar que nadie tenga que salir de su casa y de su tierra, porque no deja de ser una experiencia siempre traumática. Y por tanto, el primer derecho es el derecho a no tener que emigrar. Pero de la mano de esa, cuando no queda más remedio que desplazarse, el segundo es el derecho a poder emigrar, el mismo derecho que tienen pues las aves a desplazarse para buscar el alimento, pues lo tienen también los seres humanos. Y el tercero es el deber de las comunidades de acoger, el deber de hospitalidad, de acoger, de integrar, de promover, de proteger, los famosos verbos del Papa Francisco. Y la segunda parte, la primera sería mostrar un poco lo que dice la enseñanza social de la Iglesia, y la segunda pues sería contar pues algunas prácticas que hemos desarrollado en mi diócesis, en Madrid, a través de una plataforma que constituimos, donde están distintas realidades de Iglesia con experiencia en el tema de los desplazamientos forzosos, que es la Mesa por la Hospitalidad, pues contar las experiencias de implicación de las parroquias, de las congregaciones, de los colegios, en la acogida de personas pues refugiadas, de personas que han venido de otros lugares buscando pues un futuro mejor, que es lo que cualquier persona normal aspira, que el mañana sea un poquito mejor que el ayer. Por ahí iré.
Muy bien, seguro que será una ponencia muy, muy interesante. Muchas gracias, José Luis, por compartir este rato con todos nosotros, y desde aquí, ¿no?, animar a los oyentes a asistir el próximo viernes a su ponencia a las 8:30 en el Seminario Diocesano de Menorca.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.
Buenos días. Gracias.
Buenos días. Adiós.
Dia 14 de desembre, Sant Joan de la Creu. un dels grans místics del cristianisme. La Neus ens explica qui va ser aquest gran sant.
Sant Joan de la Creu va néixer el 1542 a Fontíveros, un petit poble d'Àvila, en el si d'una família pobra i humil. El 1564 va començar a estudiar arts i filosofia a la Universitat de Salamanca, on va conèixer el 1567 a Santa Teresa de Jesús, amb qui va acordar fundar dues noves ordres de carmelites. S'ordenà com a sacerdot a la primavera de 1567 i el 1568 funda a Duruelo, Àvila, el primer convent dels carmelites descalços. Degut a un conflicte religiós, a finals de l'any 1577, Sant Joan de la Creu va estar reclòs a la presó de la ciutat de Toledo durant 9 mesos, on va començar a escriure la seva poesia mística, que mostra l'espiritualitat i l'amor profund a Déu del poeta. Va passar la resta de la seva vida a Andalusia, on va arribar a ser vicari provincial. Sant Joan de la Creu va morir a Úbeda el 14 de desembre de l'any 1591, a l'edat de 49 anys.
I ara posam a la vostra disposició el que tenim apuntat a la nostra agenda per als propers dies. També recordin que ho trobaran tot en tots els detalls en el full dominical i a la pàgina web del Bisbat de Menorca. Diàleg amb el bisbe a Ciutadella.
Serà avui cap vespre a les 20:15 hores a l'espai Bisbe Vila. Això és en el carrer Cal Bisbe, nombre 8, sobre el tema cap a una església sinodal.
Escola Bàsica de Formació.
Demà dissabte, segona sessió de l'Escola Bàsica a partir de les 10 hores a la parròquia Sant Martí del Mercadal.
Caravana solidària a Mó.
Serà demà dissabte al matí a partir de les 11 hores caravana solidària per diferents carrers de Mahó per a recollir aliments i joguines per a les famílies més vulnerables.
Pregària d'Advent dels Equips de la Mare de Déu.
El dissabte 11 de desembre a les 20:30 hores a la parròquia del Carme de Mahó i diumenge 12 de desembre a les 17 hores a la parròquia de Sant Rafael de Ciutadella.
Recés per als preveres.
Serà el proper dimecres 15 de desembre a partir de les 10:30 hores al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Segona jornada de teologia.
Divendres 17 de desembre, xerrada a càrrec del prevere i professor José Luis Segovia Bernabé sobre el tema la doctrina social de l'Església immigració. Serà a les 20:30 hores al Seminari Diocesà a Ciutadella.
Acte de rebuda del Vellum de la Pau de Betlem.
Els escoltes repartiran la llum de la Pau de Betlem el dissabte 18 de desembre a les 17 hores al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Representació dels pastorets.
Venda anticipada d'entrades dels pastorets a la taquilla de la Sala d'Actes, carrer de Sassandrones, nombre 23, Ciutadella, els dies 15 i 16 de desembre de les 19:30 hores a les 21 hores.
Inauguració de la 50a exposició de diorames de Nadal.
Divendres 17 de desembre a les 20 hores, inauguració de la 50a exposició de diorames a la Sala d'Exposició Sant Antoni de Mahó.
Aquí acabam la informació d'aquesta setmana.
Amb l'alegria posada en Jesús que ve, els hi deim adeu.
I moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens retrobam la setmana que ve.
Que siguin molt feliços. Adeu.